Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Els pares, les mares, els avis, les àvies, els tiets van de bòlit de festival en festival. Es fan les cloendes de les extraescolars que s'han fet durant aquest curs i es comencen a escollir els de l'any vinent. Escacs, futbol, robòtica, cuina, teatre, ball i un llarg etcètera d'opcions per triar i remenar. Però s'han de fer extraescolars? A partir de quina edat haurien de fer extraescolars? Qui els ha d'escollir? Han de ser els petits o han de ser els adults? Eva Guarino, bon dia.
Molt bon dia.
Tenim un tou de preguntes per respondre, eh?
És que ara aquest és el tema estrella de les portes de les escoles. Si escoltes a tothom, que jo apuntaré aquests aquí, aquests allà, si em quadra el gran amb el petit, si ha de fer això, però és que ella vol fer allò, és el tema estrella.
Clar, quins són els primers aspectes en els que t'has fixat sobre això de les extraescolars?
Doncs en tot això, perquè les persones que han de triar aquestes extraescolars, els pares i mares, o bàsicament sempre són els pares i mares i els propis petits, ara es fan aquestes preguntes, fan balanç d'aquells extraescolars que s'han estat fent fins ara durant el curs, perquè ara doncs, és això, l'època dels festivals, de fer el balanç, no? L'època de fer balanç i pensar què volem fer l'any que ve.
Si seguim, si canviem, si, per exemple, hem fet una cosa més estàtica, fer alguna de més moguda, no?, per exemple.
Si s'afegeix un extraescolar nou perquè només en feien una setmana. Ara són aquests dubtes els que venen al cap de moltes persones.
Doncs què et sembla si busquem un expert que ens ajudi?
És el que ens anirà millor, ara mateix.
Doncs podem parlar amb el Juan Gamero Gómez, amb el Joan, que és psicopedagog, vocal de pedagogia i de l'Escola del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, mestre i director pedagògic de l'Escola Oreig. Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Bon dia.
A veure, necessitem realment que els més petits facin extraescolars pel seu desenvolupament?
Bueno, això en principi és una decisió familiar i no és que es necessiti, sinó que pot ser útil. Pot ser útil sempre i quan les extraescolars no siguin la primera causa de que no puguin fer altres coses.
Com jugar, per exemple?
Com jugar, com estar amb els pares, com perdre el temps, com avorrir-se, tot això són processos que els ajuden a la creativitat. Si tenim un horari molt atapeït de moltes extraescolars, l'únic que fem és no ser res positiu per l'infant. Des del punt de vista pedagògic, les extraescolars s'han d'escollir amb una finalitat, no per omplir un horari. Uh-huh. I a partir d'aquí podem parlar.
Clar, a partir d'aquí, moltes vegades els extraescolars serveixen per tenir el nen una estona més a l'escola, no? O una estona més ocupat enmig de la rutina laboral de la família. A partir de quina edat poden fer o és bo que facin extraescolars?
Mira, considerem des del punt de vista pedagògic que els nanos han de jugar. Per tant, més que a partir de quina edat, és quin tipus d'extraescolars poden fer la canalla. Mm. Està clar que mentre més petits siguin, han de ser extraescolars totes basades en el joc. A partir quan són més grans, pues, ja podem buscar extraescolars que sigui que els aporti un creixement que diuen curricular. Mm. I és que no hi ha una edat determinada. Vull dir, a la meva escola, per exemple, ja els nens fan extraescolars des de P3. Mm-hmm. I no és dolent, sempre i quan evidentment no tinguin cada dia de la setmana una extraescolar. Una vegada a la setmana, dos, també els hi ajuda.
Una vegada a la setmana o dues, eh? Aquest també, la freqüència també era sí. Un altre dels dubtes que teníem amb l'Eva, eh? Mm-hmm.
Més que la... Sí, això... Mireu, jo sempre els dic a les famílies que es posin, que siguin empatits i no es posin en el lloc de la canalla. Ser alumne és una tasca molt, molt dura, perquè a part de la jornada escolar ja no diem deures, però sí que és cert que els alumnes molts dies porten cap a casa unes ampliacions o han de fer coses que ajudin al seu avançament. Llavors, això ho hem de tenir en compte. A partir d'aquí ja a nivell, podem dir, bueno, 10-15 minuts cada dia de mitjana per acabar alguna cosa o per buscar informació, depèn de quin sigui la metodologia del col·legi, serà un tipus de tasques o un altre, però sempre acabem una mica per buscar un espai de col·laboració amb els pares, nen i escola. A partir d'aquí, ara què fem? Clar, ara què fem? Si resulta, hem de ser realistes. Si resulta que la família té una jornada laboral àmplia i no arriben a casa fins a les 7 de la tarda, no diem aquestes sessions extraescolars, diem aquestes sessions que fan a la canalla de 5 a 7 de la tarda, sessions obligades per l'ecologia familiar, perquè no s'hi puc atendre fins a les 7 de la tarda. I a partir, si ja ho tenim clar, mirem, d'aquestes dues hores que hem de fer a més, què és el que realment més els hi pugui interessar. Nosaltres, des del punt de vista pedagògic, sempre diem que les extraescolars han de ser activitats mogudes d'esport, de moviment.
Sí, l'esport continua sent una de les activitats que més es trien, no?
Sí, i a part que es tria, és que jo penso que és necessari per l'evolució de l'infant i per una mica combinar cos, ment, alimentació, una mica és molt, molt important que els nostres infants cada cop som més sedentaris per evolució social, evidentment, no és una cosa escollida. Nosaltres que ja tenim una edat, quan érem petits, les nostres escoles eren anar al carrer, quan acabava l'escola jugàvem amb els amics, un parell d'horetes, i a partir d'aquí apreníem moltes coses, i fèiem esport. Ara aquesta franja, diguéssim, que per raons socials evidentment està eliminat, per tant, nosaltres com a adults tenim l'obligació de buscar activitats compensatòries. També, evidentment, han entrat el món de les noves tecnologies i els nanos són molt més sedentaris, els mouen menys. Per tant, jo crec que és molt vital que el nano pugui agafar un esport des de petitó, amb unes objectius, amb unes fites, amb unes exigències i que tingui una continuïtat. No l'esport que agradi al pare o a la mare, sinó l'esport que agradi a l'infant o al nen o a la nena.
Clar, això és difícil, no? Saber també què li agrada al nen i què hem d'escollir com a pares o què hem d'ajudar que el nen esculli?
Més que difícil és qüestió de paciència i d'hàbits. Clar, i de marcar una...
Observar també, no?
Observar. Per exemple, clar, una cosa és que m'agradi i l'altra cosa és que quins valors m'aporten aquest esport. Llavors, que a nivell familiar, cada família té un sistema de valors que, evidentment, això és una motxilla que diem nosaltres, els pedagogs emocional, que l'anem omplint des de ben petitots amb valors familiars. Llavors, clar, l'esport típic, el futbol, si jo me l'apunto a futbol i els pares des de les grades estan actuant d'una forma que jo no vull per l'evolució del meu fill, però evidentment allà no jugaré a futbol, si fos meu jugaré a un altre lloc o canviaré d'esport. Però jo crec que l'important és observar i l'important és la constància i marcar, per exemple, a principi de curs, jo vull fer esgrima, el nen perquè ha vist una pel·lícula, dir-li, molt bé, busquem esgrima, però si tu fas esgrima, que sàpigues que has de fer esgrima durant tot el curs, no els 15 dies, això jo no m'agrada. Una mica és educar amb l'esport.
Joan, hem trobat un esport que ens aporta bastants valors, que ens ha sorprès, i per això hem parlat amb l'Enrique Cipriano, que aporta aquest extraescolar a l'Ultimate, no sé si el coneixes.
Sí, alguna cosa s'ha dit.
Doncs aquest esport parla molt de valors i ens explica, l'Enrique Cipriano ens explica en què consisteix.
L'Ultimate Frisbee és un esport col·lectiu que té com a principals característiques que és un esport sense contacte, és un esport mixte, juguem junts, nois i noies, i és un esport autoarbitrat, és a dir, no tenim la figura específica de l'àrbitre, sinó que tots els jugadors agafem un compromís de respecte i de compliment de les normes que fa innecessari la participació d'un àrbitre. És per aquest motiu que és un esport ideal per a treballar els valors amb nens i nenes tant en edat escolar de primària com als instituts, per fer-los conèixer una altra manera de fer esport, menys basada en la competició, tot i que l'Ultimate és un esport competitiu en què evidentment es juga amb moltíssima intensitat, sempre amb la intenció de guanyar, però posant per davant dels resultats esportius i competitius els valors personals i el respecte per l'adversari.
Així, a primer cop d'orella, sembla una activitat que va una mica a contracorrent del que és la societat d'avui dia. L'Enrique també ens recomana quina és l'edat prevista o la més bona, l'òptima, per iniciar-se en l'Ultimate.
podríem dir que a partir de 5è, 6è de primària és una bona edat, perquè els nanos ja tenen una bona habilitat motriu, ja poden fer llançaments i a més són molt conscients del que significa fer trampes i del que és justícia a l'esport, i en aquest sentit ens va molt bé treballar-lo, primer perquè l'aprenguin, perquè coneguin que hi ha un esport que es juga d'aquesta manera, i perquè després puguin fer la transferència d'aquests coneixements, d'aquesta manera de jugar, a la resta d'esports que els puguin practicar.
A banda dels extraescolars d'Ultimate, aquesta, l'Enrique i les persones que treballen amb ell estan fent molta formació a moltes escoles i instituts d'Ultimate, es dediquen també a temes de formació. Com ho veus, Joan, això?
A veure, des del nivell, a nivell escolar i a nivell familiar ho veig fantàstic. Perquè mira, és un esport que es basa en els valors, en el respecte i, molt important, no necessiten la figura d'un àrbitre. Vull dir que aquí hi ha una autorregulació emocional importantíssim. Des de l'escola diem que tan important com els coneixements és la competència emocional de la persona, que és la que realment el dia de demà l'ajudarà a conviure en societat. Llavors, que estem acostumats, o l'educació tradicional o el d'esport, que jo puc fer trampes fins que m'enxampen, no? Per exemple, jo puc córrer a 140 per l'autopista, però si no, quan em poso una multa sé que l'he pagat, que l'he de pagar perquè m'he passat, però ja no surt d'un tant per cent elevat de la població, baixa de 120. I aquest esport, clar, i el bo és que tot això s'educa. I aquest esport va molt bé perquè des del principi ja t'està educant valors, que no depens dels altres per fer una bona actuació, que si no depens de tu mateix, primera. Segona, de les persones que tens al teu voltant, equip, col·laboració, treballar i responsabilitat. Des d'aquest punt de vista, ja fa dies que tenia nocions del tipus, és ajuda. Que això seria bo traspassar-ho a altres esports, que jo crec que en la base dels altres esports també desenvolupen cohesió, grup, ajuda, però sí que hi ha una certa mancança que moltes vegades no ve pels nanos, sinó ve perquè el que els adults transmitim als nanos, que culturalment hem après, insult, parat, no sé què, coses que no diríem en un ambient normal. Quan anem a un camp d'esport és com un desfoc emocional i sembla que sigui un terreny obert per dir qualsevol cosa, i moltes vegades no tenim en compte que el que estem educant, el públic està educant, perquè els nanos són els que estan jugant, i això és el que jo aniria per aquí també.
A més, estem parlant d'extraescolars, tota l'estona estem parlant d'extraescolars que tenen a veure amb les escoles, que es fan a les pròpies escoles. Hi ha una feinada aquí darrere de les ampes,
de gestió,
d'espais, d'horaris, de gustos dels nens i les nenes, i n'hem volgut parlar amb l'Àstrid Mestre, que forma part de la comissió d'extraescolars de l'escola Enric Casasses, i ens explica com tenen plantejats els extraescolars allà.
Les activitats extraescolars les plantegem des de la perspectiva d'oferir un ventall d'activitats dirigides als alumnes que despertin el seu interès, que siguin d'una bona qualitat i que permetin completar l'oferta educativa del centre, sempre des d'un punt lúdic, mai competitiu. En molts casos ajuden a conciliar la vida familiar i laboral. Les activitats que proposem pel curs vinent són expressió corporal, ukelele, flauta, anglès, hoquei, patins, escacs, dansa, patinatge i teatre musical. Fem grups per edats i mantenim una ràtio entre 8-15 nens per monitor. Es realitzen a la tarda, excepte dues que es fan al migdia a les instal·lacions de l'escola Enric Casasses. En tot cas, l'alumne sempre passa directament de la seva aula al lloc on realitza l'activitat, sense la intervenció de les famílies.
Un altre cop parlem de la conciliació, no, Joan?
Sí, és que és el tema clau, la conciliació, i jo aniria a un concepte més actual, més pedagògic. L'escola, clar, parlem d'extraescolars com si l'escola no... Clar, estem parlant a la lampa, però pensa que les extraescolars, que diem extraescolars, però haurien d'estar dins del projecte de centre. I hi ha escoles que ja ho tenen. Per què? Perquè anem a la personalització de l'ensenyament i anem també que l'escola es pugui obrir a l'entorn, a la comunitat. I jo dic més, si obrim unes extraescolars en un barri, per què no només als alumnes de l'escola, per què no als altres alumnes d'altres escoles puguin venir a fer una extraescolar? Per què no es pot fer una red d'activitats a partir de les 4 i mitja de la tarda o de les 5? És que hem d'anar per aquest camí. I tot això, l'objectiu final hauria de ser, a part, evidentment, el primer objectiu, i siguem realistes, és conciliar la vida familiar en l'escolar i hi ha unes determinades, però l'objectiu de tota situació es pot trobar una cosa bona. L'objectiu final ha de ser que jo tinc una persona que és única, tinc un fill, tinc una alumna, i que aquesta alumna partir de les necessitats, i el que he de fer és, a partir dels seus desitjos o de les seves, diguéssim, habilitats, pues, posar-li a l'abast totes les eines perquè es pugui desenvolupar com a persona dins de les extraescolars. Llavors, és positiu, però clar, estem les, normalment, que s'ha passat fins ara, és que són espais tancats d'una escola, i jo, des de la pedagogia, jo voldria més fer una red, una personalització i una obertura de les escoles, i més que activitats extraescolars, diguem activitats, perquè tot s'educa. Amb una bona, amb una classe de ball extraescolar s'aprenen moltes coses, s'aprenen relació, moviments, ensenyar no és de 9 a 5, o no és fer un projecte o fer un àrea, ensenyar és tot el dia, i tenim la sort que ara podem aprofitar dins de la línia que jo penso que l'escola catalana està seguint.
Molt interessant aquesta proposta.
Sí.
En el cas de l'AMPA de l'Enric Casasses, ja estan fent canvis, i l'Astrid ens explica com s'estan organitzant i estan fent canvis perquè també membres de la comissió d'extraescolars vagin a la par amb els monitors que fan les pròpies extraescolars.
La nostra AMPA té monitors propis, però és cert que també tenim contractada l'empresa d'Arca Temàtica per l'activitat de teatre musical. En els dos casos hem aconseguit bons resultats i el fet de combinar-ho ens permet certa tranquil·litat. Actualment som tres membres de la comissió que ens encarreguem de l'organització de les activitats, però aquest curs hem tingut pares i mares compromesos en les activitats que fan els seus fills i ens han ajudat a fer el seguiment durant tot el curs. Ha estat una proposta nova d'aquest any i l'experiència ha sigut molt positiva.
Clar, és molt interessant aquest punt, no? Perquè tu pots tenir una filosofia, no? I si no la pots compartir o la pots fer arribar directament a les persones que en fi estan en contacte amb els nanos, és difícil, no? Joan, que aquesta filosofia acabi arribant.
Saps què passa? Que no sé si t'adones, però anem al mateix punt. És obrir les escoles a l'entorn i que l'entorn entre les escoles. Aquesta proposta de que participin les famílies jo la trobo molt interessant i és vital. Si en les comissions de seguiment, de monitoratge, de organització, les famílies estan dins de l'escola, implicades, la realitat és diferent i és molt més positiu. Jo crec que en quant a activitats, l'AMPA té un paper molt important, però ha d'anar unida a la direcció pedagògica de les escoles. Les famílies s'han d'introduir a les escoles en comissió, inclús també es poden muntar activitats que siguin de nens i adults combinades, o activitats per pares, o aquest que diem activitats extraescolars, i només pensem en la canalla, no, estem educant. L'objectiu final és educar, per tant buscaré la combinació del meu entorn, de la meva escola, perquè això es pugui aconseguir, i es creen unes sinergies i unes formes de fer que a la llarga evidentment el nano surt potenciat, el nen o la nena, sempre.
Hem parlat també, Joan, amb el moviment d'Esplai del Vallès, que aquí en el nostre àmbit organitza moltes extraescolars per diferents escoles de Sabadell, i la coordinadora de projectes pedagògics, la Cristina Figuerola, ens ha explicat quins paràmetres intenten donar servei als centres que se'ls acosten.
En el cas d'aquest servei de les activitats extraescolars, pues, bueno, sempre les enfoquem bastant des de la vessant del lleure, ¿vale? Partint del nostre principal objectiu, que és que els infants aprenguin a través del joc i de disfrutar i de gaudir, no? La nostra feina, doncs, és ser el màxim de propers amb les famílies i amb els centres, per tal de poder adaptar, pues, el projecte de cada escola, pues, a les necessitats de les famílies i sempre tenint molt present el projecte educatiu del centre, no? És a dir, que el més important és poder garantir unes activitats extraescolars de qualitat dins de l'escola, però sempre respectant la tasca dels equips docents de cada centre. I això passa sobretot, pues, per ajudar i assessorar a les AMPAs o a les AFAs a fer una bona planificació, no?, d'allò que es vol oferir, una graella d'activitats, pues, coherent no només amb el que demanen les famílies, sinó amb el que necessiten els infants i sobretot amb el que és més convenient per ells, no?, segons l'edat que tinguin, el curs que realitzin.
Anem en la mateixa línia. I què passa quan en la demanda que fan les famílies no hi ha coherència amb les edats en què pretenen implementar-les? La Cristina també ens ho explica.
Hi ha moltes vegades que hi ha certes activitats, pues, que no és molt coherent per infants d'infantil, per exemple, de P3, P4 o P5, no? Llavors, pues, sempre intentem assessorar en que aquestes graelles d'activitats siguin el màxim de coherents possibles amb les necessitats dels infants i amb el projecte de centre.
Clar, aquest aspecte també és interessant, no? El dir el que volen les famílies amb el que pedagògicament es veu que quadra, no?
Uh-huh. A veure, no sé si us adoneu, però els diferents especialistes estem parlant del mateix.
I tant.
Primer, projecte de centre, molt important. Tu, què és el que el centre o l'escola està fent dia a dia? Les extraescolars han d'anar coordinades. No podem fer extraescolars que siguin repetitives. Segon, que les extraescolars siguin basades en el que els nanos puguin gaudir, que s'ho passin bé, que no siguin obligatorietat. Els nanos s'hi juguen, aprenen, s'esforcen i evolucionen. Tercera, que les famílies, clar, això que m'estàs dient, això s'acabaria ràpidament si les famílies estiguessin integrades a l'escola. Si les famílies, en forma de comissió, de l'AMPA, de famílies i, per exemple, la direcció, coordinació de centre, organitzessin les extraescolars, això que siguin adequades o no, ja no tindria el lugar perquè ja serien vinculades. I llavors és una mica de treball en conjunt, treball cooperatiu, dic jo, vull dir que cadascú tindrà la seva responsabilitat, però que tothom haurà opinat. Una altra cosa que jo també, quan a vegades parlem de lo que més interessin els nens, això no ho sabrem fins que no comencem. Mm. Què vol dir això? Que igual monto una extraescolar, perquè això serà molt interessant, ens agradarà. Igual en 3 dies estan superavorrits. Jo sempre dic el mateix, el camí es comença caminant. Per tant, jo monto una història i també hem de ser prou flexibles, el monitoratge de ser prou flexible, de fer intercanvis. Per exemple, unes extraescolars que són molt habituals és fer anglès extraescolar. Mm. Si l'anglès és una repetició de lo que es fa durant la jornada escolar, és un fracàs.
Clar.
Llavors s'ha de muntar en forma de tallers, en forma de jocs, en forma de circ, per això és molt important que la família o l'AMPA estigui molt involucrada en el projecte de centre i treballi coordinat en la direcció pedagògica.
Mm-hmm. Doncs jo crec que hem fet una mica
un ventall amplíssim
de
situar-nos. Ja sabem com hem de buscar les extraescolars a partir del mes de setembre i com fer balanç també de les que tanquem, no? Que a vegades el balanç, si només es mira des de l'òptica dels pares, pot ser molt diferent que si ens fixem també en les sensacions i les percepcions dels petits, no?
Però jo penso, mira, quan jo els nanos, una bona forma de fer una avaluació, moltes vegades els escoltem és que facin una autoavaluació. Primer de tot, a nivell familiar, si aquesta extraescolar ha cobert unes necessitats de la família, ja tenen una puntuació. Segona, a nivell valoració del nen o la nena, què li ha aportat? Tu li preguntes què has après de més, què t'ha aportat, com t'ho has passat, t'ha servit per alguna cosa? I tercera, si el nen, si realment aquesta extraescolar ha portat a la família en quant a valors, en quant a creixement emocional, alguna cosa. Si no, més val deixar l'extraescolar i buscar un altre tipus. Lo que sí que jo crec que són uns valors educatius que no es poden perdre és la perseverància. L'alumne ha de saber que en la societat que estem vivint és la societat d'anar ràpid, sí, no. Els alumnes han de saber que tots els seus passos i que per això és molt important per mi és tu fas la valoració al final de curs però no deixes l'extraescolar a més curs. Si et compromès amb una extraescolar les de mantenir fins al final.
Joan Gamero, psicopedagog, gràcies per haver-nos atès.
Perdona, soc pedagog.
Pedagog.
Pedagog, el meu origen és pedagog. Les escoles, el paper del pedagog és molt important, perquè és una mica la línia a seguir.
Doncs ho ratifiquem, òbviament, el pedagog, el Joan Gamero, que ens ha ajudat a explicar i entendre això, el món al voltant de les extraescolars. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies.
A vosaltres, bon dia. Gràcies.
Bon dia.
I hem après molt també al voltant de les extraescolars, que ja tenim una mica les línies clares.
Hem donat una mica de llum.
Exacte. Que vagi molt bé, ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Adéu. Al matí, amb Mireia Sanz.